Molt bé. I no sé si teniu, algú té alguna pregunta o per mi o per la Conxita, i si no, doncs ho deixarem aquí, que teniu una tarda llarga d'activitats. Doncs moltes gràcies.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs amb aquest testimoni de la Conxita, que va viure en primera persona els bombardejos de Granollers, l'objecte, el tema del llibre que avui ens presentava Albert Forns, I el cel ens va caure al damunt. I tindrem ara la presentació d'en Fermí Roviralta, Camins de llibertat. I recordem que en Fermí Roviralta i Casas, de l'Hospitalet de Llobregat, és un historiador català, és llicenciat en Història Contemporània. I ja s'acosta cap a l'escenari.
Una única cosa, si algú vol el meu llibre, s'ha de fer la propaganda, els escriptors vivim d'això. El venen allà i el puc signar. Gràcies.
Com us deia, en Fermí Roviralta, que és historiador català, llicenciat en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, i es va doctorar en Ciències Polítiques a la Universitat del País Basc, des d'aleshores que viu a Bilbao. I ja es prepara la Marina, i em sembla que ens en farà la presentació, i començarem aquesta presentació. Doncs no, aquí us puc seguir explicant que en Francesc Vilanova s'ha especialitzat en el primer franquisme i la postguerra i és director de l'arxiu de la Fundació Carles Pi-Sunyer.
A la segona conferència d'aquesta tarda va a càrrec de la Fundació Reixida. La Fundació Reixida és una entitat fundada l'any 2003 que nasquem amb l'objectiu de divulgar la cultura catalana. Amb aquesta voluntat, el seu patronat fundacional el formaran personalitats procedents d'arreu dels països catalans, vinculades a la defensa de la llengua i la cultura. Entre els molts projectes que porten endavant hi ha el de les rutes de la llibertat. Aquest projecte vol explicar la història no prou coneguda de la participació catalana a la Segona Guerra Mundial, des d'una intencionalitat clarament de contribució a la democràcia a Europa i alhora autocentrada en la recuperació de les llibertats nacionals. La proposta consisteix en fer conèixer els passos de frontera traçats i fets per independentistes catalans. En Fermí Roviralta, en Robert Font i
Oriol,
de la Fundació Reixida, ens explicaran aquest projecte.
Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Sant Feliu de Codines, aquestes jornades. El que nosaltres explicarem, ara que sentia quan veníem els meus cap aquí, no explicarem una cosa trista, no explicarem uns bombardejos, sinó que explicarem una cosa que és d'herois, que és el que ens falta explicar. I els herois els tenim aquí, i un d'ells era el seu pare. Llavors, la fundació del qual jo soc president, és una fundació, com heu explicat perfectament, que es va crear ara fa 21 anys, que va començar per la defensa dels països catalans i de la llengua catalana. Si us en recordeu, fa 21 anys el País Basc tancaven diaris i torturaven els seus directors, i per això es va fer aquesta fundació, perquè si algun dia passava a Catalunya el mateix, es pogués generar tràfic i moviments per tal de fer que tot seguís funcionant. A partir del 2008, que és quan es va fer el centenari de la bandera estelada, i ja ens vam acoplar i vam ser el patronat que portem des del 2008 fins a l'actualitat aquesta fundació. I des de que estem nosaltres li hem de donar una cosa més, que es diu un punt que es diu memòria nacional. Allò que, per exemple, diu que sempre que per trobar la solució s'ha d'anar a l'arrel, no? Doncs com que som radicals, doncs per això anem a l'arrel del problema. I què vol dir? Doncs explicar cada any agafar un personatge, un símbol, una organització, i explicar-ho, anar a buscar les famílies que han fet aquelles accions o aquelles o aquelles aventures, diguéssim, detectar-les, portar-les i fer que surti arreu, no? Per tant, vol dir que des de la directa fins a l'avantguàrdia la gent pugui llegir o pugui trobar les fotos o pugui seguir aquells processos, per exemple, el que han fet. Com heu explicat, venim a presentar un projecte que vam començar l'any 2022 que es diu Rutes a la Llibertat. I com s'explica això? Doncs molt fàcil. Aquí hem vingut a parlar d'exili, sobretot, no? L'any 39, el dictador Franco guanya, ajudat per Hitler i per Mussolini. Però hi ha hagut joves que han estat l'any 31, quan en Macià proclama la República Catalana, i hi ha hagut joves que han estat el 34, el 6 d'octubre, quan el Companys proclama l'Estat català. I aquesta gent, en lloc de cansar-se, allà a casa seva amb el seu Twitter i enfadar-se amb tothom, en lloc d'agafar aquesta cosa que molta gent sembla que hagi de seguir aquest camí, doncs al cap de 2 anys del 34 hi ha la guerra dels 3 anys, 36 al 39, en lloc de quedar-se a casa, passar per l'escola de guerra, formar-se i anar a enfrontar-te als feixistes. I quan acaba el 39, 500.000 de persones agafant el camí de l'exili, per tant, cap amunt, cap a la Catalunya Nord. Hi ha trencats de concentració i com va dir un dels seus cabdills, no? Un dels seus capitans, en Jaume Martínez Vendrell, diu, escolta, veieu el Canigó? Quan passaven cap a l'estat francès, quan es fongui la neu del Canigó, tornarem a Catalunya. I en lloc de quedar-se amb allò de fets i paraules, no? Doncs és el que va passar. El juliol del 39, el seu pare s'escapa del camp de concentració, on estava a HD, a Occitània, se'n va per a Perpinyà, on hi ha el Daniel, hi ha el seu comandant major, en Daniel Cardona, al cap de nosaltres sols, passa cap a l'interior de Catalunya, veu que l'interior de Catalunya, la gent que s'havia quedat, diu una cosa que des del 2017 sentim, però que no passa, que es diu, li demanaven unitat, perquè com sempre l'independentisme estava dividit i barallat entre ells a matar, retorna a Perpinyà, passa l'informe, i per tant la gent que estava amb el pare en Robert, 6 persones més s'escapen del camp de concentració, mateix camí, i entrar per la via de l'Alt Empordà. Aquestes rutes tenen 3 camins, són la ruta de l'Alt Empordà, la ruta de la Cerdanya, la ruta de la Garrotxa. I per tant, què és? Passen cap a l'interior, dels 6 que van, 2 tiren enrere, 4 segueixen endavant, com una sèrie de Netflix, el seu pare ja veurà, passarà, hauran d'un saltar del tren, els altres anar amb un comandant franquista, amb el cotxe d'un comandant franquista, etc., arribar a Barcelona, i del 39 fins que acaba la Segona Guerra Mundial, què fan? 1. Salvar jueus que s'escapen dels nazis. Per tant, l'independentisme és, té claríssim que és antifeixista, té claríssim que està per les llibertats. Quan els aliats comencen a bombardejar les fàbriques nazis arreu d'Europa i han de saltar, quan els abaten en paracaigudes, a través dels camins que havia les xarxes d'evasió de la resistència francesa, arribar a la Catalunya Nord i per tant des de Perpinyà agafar una ruta o l'altra, proporcionar documentació falsa i vinga cap a que aquesta gent pogués volar cap a Lisboa i de Lisboa cap a Londres o cap als Estats Units i se'n tornem-hi. Tota aquesta gent, la gran importància que hi ha és el següent. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, tots els estats democràtics d'Europa, en concret la gent que es queda a la Catalunya Nord, que es queda a l'estat francès, tota la gent que ha fet aquests passos de frontera, són condecorats pels serveis aliats, pels governs aliats, pel govern nord-americà, pel britànic, pel francès, pel polonès. Els seus pares tenen la cosa més trista, ells tornen a la Catalunya ocupada per Franco i es queden aquí, per tant vol dir, ara que s'ha de moda Via Laietana, que ha sortit un llibre, doncs el seu pare torturat a Via Laietana, tornat a sortir de la presó, tornar a passar més gent, el que faria qualsevol de nosaltres, no? És un exemple a explicar i explicar i explicar. I per tant vol dir aquests valors que volem explicar des de la nostra fundació, que és explicar aquestes organitzacions, aquests personatges que mai s'han rendit, d'anar fins al final. Per això aquest projecte nostre és moltes coses. Primer, és que aquestes rutes per les poblacions per on passen han de ser senyalitzades. Segon, on van néixer aquests patriotes, és que han de tenir una placa, o han de tenir una indicació a les seves poblacions. Tercera cosa, amb aplicacions de caminar per la muntanya, ja ho hem fet, ja hem traçat aquestes rutes, per exemple, aquí.
però per exemple important, ara vam ser precisament al Parlament fa dos dies, en què es commemorava quan les tropes aliades entren als camps de concentració i troben la barbària que han fet els nazis, no? I es va fer un acte en memòria d'aquesta gent, sempre s'encén sis flames, una de les sis flames que s'encén les va encendre la Fundació Reixida en nom dels familiars dels que feien aquestes rutes a la llibertat. Però el nostre govern no els ha fet cap correu, no els ha enviat cap carta, no ha contactat amb les famílies. I hem fet actes amb ells al Museu d'Història de Catalunya, al Museu de l'Exili, a París, a Londres, a Sant Feliu. No? Llavors, per tant, aquestes rutes són per pensar-les fort i per tant us animo a que quan vulgueu, quan sortiu d'aquests dies així de formació tan intensos, entreu a la web de Reixida, reixida.cat, podeu estar entre 5 minuts i 5 dies, perquè hi ha molt de fato, molt de fato, us ho passareu teta, i una cosa important, per aquí jo quan vagi xerrant apareixerà un codi QR, i després ho dic als meus fills, que us aniran repassant a tots, que seria important, us demanarem les dades dels que esteu aquí presents, per tal de poder us enviar informació de les nostres activitats que per exemple fem. Ara dono pas en Fermí Roviralta, que ja us centrarà, i en Robert, que explicarà la vida del seu pare. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bé, bona tarda. Intentarem contextualitzar una mica en el seu context històric concret l'actuació i la situació d'aquests Camins per la Llibertat que la Fundació Reixida doncs d'alguna manera intenta recuperar d'un oblit. És un fet conegut, tot i que com critica la Fundació Reixida no és massa destacat, la contribució dels militants independentistes a la victòria aliada de la Segona Guerra Mundial. Bé, la situació de la principal organització política de l'independentisme quan han de travessar la frontera a començaments de febrer del 1939, doncs és una situació que no pot ser més desastrosa. A l'interior, els seus militants, els que no estan amagats, els que no estan a la presó, els que no seran afusellats, com per exemple els 32 militants que seran afusellats als camps a la Camp de la Bota, per exemple a Barcelona, a Tarragona o a Girona, doncs es troben amagats i totalment desorganitzats políticament, mentre que el gruix de la militància ha d'anar a l'exili, ha de travessar aquella ratlla fronterera creada artificialment el 1659, però que serveix i ha servit com altres vegades d'alguna manera com a rereguarda del que succeïa a la Catalunya del Sud. Doncs bé, la situació a l'exili no era molt millor, sinó que la situació penosa d'aquells militants obligats a travessar la ratlla fronterera, com deien, es troben en una situació política encara empitjorada. L'Estat català es troba dividida com a mínim en tres formacions. Un és el sector encapçalat pel darrer secretari general d'Estat català quan travessen la ratlla, que és en Vicenç Borrell, un altre sector que se situa fonamentalment a Montauban, d'on segueix un altre personatge que ha estat secretari general d'Estat català com era en Joan Cornudella i Barberà. Hi ha un tercer sector que ja ha marxat, o millor dit l'han expulsat prèviament d'Estat català, que és el sector que segueix a Daniel Cardona i que ja des de 1937 ha tornat a reconstruir el que era des de l'any 1931 nosaltres sols. És precisament Daniel Cardona el primer que s'adona compte de les possibilitats polítiques que ofereix la nova situació malgrat la desastrosa contextualització en el que es troba nacionalment el nostre país. Bé, l'independentisme ha estat fins aleshores un moviment que especialment es va desenvolupar fonamentalment sota la dictadura de Primo de Rivera, és quan el seu líder natural, Francesc Macià, va aconseguir convertir-se en el Quixot català, perquè és una lluita que està acostumada a fer-ho precisament a la clandestinitat en la lluita contra una repressió que va colpejar des de molt temps abans ja aquest moviment independentista inicial. Bé, la guerra ha acabat, la guerra d'alguna manera demostra el que ha estat el fracàs per Daniel Cardona i per Joan Casanovas, el president del Parlament del Principat, que publica un manifest el dia de Sant Jordi de 1939 demanant la unitat dels catalans per superar aquesta etapa autonomista. I darrere d'aquesta ambició, en Daniel Cardona prepara ja el que ha estat sempre una realitat del nostre país, que és la resistència per mantenir, malgrat tot, malgrat una situació d'anorreament total de la nostra nació, de resistència i de mantenir viva doncs, la consciència nacional diferenciada. Per això, com explicava en l'Oriol, el 26 de juliol del 1939 dona ordres als seus seguidors d'escapar-se dels camps de concentració i més concretament quatre persones aconseguiran travessar la ratlla fronterera: Jaume Martínez Vendrell, Gregori Font, que és el pare d'en Robert Font aquí present, Ramon Pallarès i un altre individu que és en Francesc Vilà. Iniciaran el que serà la resistència. Arriben a Barcelona i es troben, curiosament, que hi ha hagut un altre nucli d'independentistes, en aquest cas seguidors del grup d'Estat Català de Joan Cornudella, que d'una manera paral·lela han tirat endavant o estan tirant endavant aquest intent de la resistència des de l'interior. És el cas de Josep Munter, que havia estat el secretari particular de Joan Cornudella durant la guerra, el secretari general des del novembre del 1936 fins a mitjans de 1938, quan el criden també per anar al front. I a l'interior, aquestes diferències polítiques que semblen molt importants a l'exili, doncs són menys importants quan es troba la necessitat de crear, de reconstruir aquesta resistència. Es posen ràpidament d'acord i al gener del 1940 Jaume Martínez Vendrell i els seus tres companys tornen a Perpinyà i li expliquen a Daniel Cardona aquesta relació que han establert a l'interior amb aquest altre grup que segueix l'obediència política de Joan Cornudella. En Daniel Cardona com en Joan Cornudella veuen que les necessitats del país es troben molt per sobre de les seves diferències polítiques i sobretot de les diferències personals. Penseu que ha estat Joan Cornudella com a secretari general d'Estat Català qui ha expulsat d'Estat Català precisament a Daniel Cardona i li ha dedicat doncs, alguns editorials del Brus i del Diari de Barcelona, que aleshores era el portaveu d'Estat Català l'any 36 i 37, i malgrat aquestes diferències polítiques i personals, com deia, es veuen amb la necessitat de donar una direcció política a aquests joves que ja a l'interior han començat aquesta tasca de resistència. Per això, després d'una sèrie de contactes i de negociacions, el 4 de maig de 1940 signen a París un acte, un acord de col·laboració entre els dos grups. Aquest acte de col·laboració entre els dos grups és la partida de naixement d'una organització política durant aquests primers anys de l'antifranquisme, sens dubte la més important de l'antifranquisme català, que serà el Front Nacional de Catalunya. Bé, estem parlant del 4 de maig de 1940, com sabeu, només 6 dies després, el 10 de maig, s'inicia l'ofensiva alemanya contra França, que en 5-6 setmanes portarà la rendició de l'estat francès i la divisió en dues zones de l'estat francès, ja sabeu, una la zona ocupada directament pels alemanys i l'altra la zona de l'anomenada França lliure del govern de Vichy. Tant Joan Cornudella com altres dirigents d'aquest nucli prenen la decisió molt important pel desenvolupament de Front Nacional de Catalunya, que és travessar la frontera. La situació d'inestabilitat a l'altra banda, a la banda del nord de les Alberes, doncs és tan complicada pràcticament com el sud, i això els portarà a dirigir directament des de l'interior aquesta nova organització que fins a l'any 1942 no es batejarà amb el nom de Front Nacional de Catalunya. Travessen la frontera, s'estableixen a Barcelona i l'objectiu és clar, és resistir, perquè la sort de Catalunya com a nació la lligaran directament amb el que passi la defensa de la democràcia, la lluita contra el feixisme de la Catalunya ocupada per les tropes franquistes. D'alguna manera, trencant un cert mantra que parla d'aquests militants com a feixistes, etc., etc., el paper i la decisió d'aquests militants és clara, és combatre el feixisme a casa nostra. I és, evidentment, a l'aconseguir que la victòria contra el feixisme i el nazisme a nivell internacional vagi lligada també a la derrota de Franco. I una altra cosa que ja es va intentar després de la Primera Guerra Mundial, i és que quan es dibuixi un nou mapa del món es tingui en compte el plet català. Per això, des d'aquest moment fins a acabar la seva col·laboració amb les potències aliades, cap dels militants de Front Nacional de Catalunya, malgrat tenir ofertes econòmiques molt importants en el sentit contrari, treballaran per les potències aliades, i estic parlant dels serveis secrets francesos de la França Lliure, els serveis anglesos, els serveis polonesos i fins i tot els serveis secrets americans, treballaran gratis et amore, perquè la seva lluita no és una lluita econòmica, és una lluita política. Bé, a l'interior, Front Nacional de Catalunya, el que serà a partir de 1900 batejat com a Front Nacional de Catalunya a partir del juny del 1942, seguint l'estratègia utilitzada des de sempre per Daniel Cardona des de la Fundació mateixa d'Estat Català, serà una estratègia de tipus irlandès, és a dir, una diferenciació d'un front polític i un front militar. En aquest cas, el front polític estarà dirigit directament a Barcelona, com deia, per Joan Cornudella, i el front militar, en teoria, estarà dirigit per Daniel Cardona, el que passa que la salut d'en Daniel Cardona ja està molt debilitada i Daniel Cardona passarà clandestinament la frontera també, i de manera amagada morirà al seu mas de Sant Just d'Esvern el 7 de març de 1943. I passarà el testimoni d'aquest sector militar, d'aquesta lluita militar, al seu lloctinent d'aquests moments, que serà en Jaume Martínez Vendrell. Amb aquesta bifurcació, com dèiem, començaran a treballar per la resistència, per donar, facilitar els passos de frontera, com deia l'Oriol, per portar cap a Gibraltar o cap a Lisboa els aviadors salvar jueus i donar tot tipus d'informació que pugui ser valuosa pels aliats. Tant és així que l'altra branca d'Estat Català que havia quedat fora de la formació d'aquest acord entre Cardona i Cornudella, que ha estat l'Estat Català que seguia l'obediència de Joan Casanovas i de Vicenç Borrell, farà una cosa semblant, i a partir de començaments de 1941, pel seu torn, crearà una organització que es va dir el 5, el Servei d'Informació Militar de Catalunya, que tirarà endavant també una tasca paral·lela i semblant a la que tirarà endavant Front Nacional de Catalunya, amb una organització d'informadors que anava des de la frontera fins a Cartagena amb una sèrie de grups autònoms d'informacions i que donaven tota sèrie d'informacions valuoses amb els serveis aliats. De tal manera que, bueno, se m'oblidava, aquesta organització a l'interior té una col·laboració a Perpinyà amb un grup de col·laboradors dirigits per en Jaume Cornudella i dirigits per altres militants de Front Nacional de Catalunya i per altres militants, de tal manera que podem parlar de fins a 5 dirigents independentistes que sabem d'una manera fefaent que seran eliminats per la Gestapo. Els seus noms concrets són els de Pere Llussà, Joaquim Casamitjana, Jaume Sabater, Estanis Pedrola i Florenci Tort. I fins a un total de 55 militants independentistes perdran la seva vida i dels més de 200 militants internats en camps de concentració alemanys. És més, un militant de Front Nacional de Catalunya, Manel Valls de Gomis, és l'únic català que figura reconegut pel govern d'Israel amb la seva consideració com a justos entre les nacions, el que passa que no figura com a tal perquè la seva nacionalitat és la nacionalitat que figura en el seu passaport és tant espanyola com francesa, i amb això s'ha volgut d'alguna manera també ocultar aquesta realitat. A finals de 1943, Front Nacional de Catalunya pateix una caiguda orgànica molt important. Seran detinguts una setantena de militants de la formació i 49 militants seran processats per aquesta qüestió. Bé, en un moment que per raons evidents de clandestinitat i de lluita resistent no tenim una possibilitat de mesurar la importància d'una organització política clandestina, és aquesta caiguda la que ens pot donar una mesura de la importància d'aquesta organització, més tenint en compte que sortosament pel Front Nacional de Catalunya i per la lluita resistent, la seva secció militar, amb alguna excepció, per exemple la del pare d'en Robert Font, va quedar totalment, per la seva estructuració separada, va quedar totalment al marge d'aquesta caiguda. Això farà possible que, malgrat aquesta important caiguda, a partir de 1944 Front Nacional es pugui reorganitzar de manera bastant ràpida, i quan el signe de la guerra comença a ser favorable a les potències aliades, Front Nacional de Catalunya pot anar abandonant aquesta tasca únicament dirigida a col·laborar amb les potències aliades per fer una tasca, diguem-ne, més directament política, més directament del que es pot esperar amb una organització política. D'aquesta manera, el dia de Sant Jordi de 1945 surt al carrer el seu primer òrgan imprès per Catalunya, que per cert demà farem la presentació a Barcelona de la seva edició facsímil de les dues èpoques del Per Catalunya, i aquesta secció militar pot tirar endavant una sèrie d'accions propagandístiques com penjades de senyeres que tenen l'objectiu, ara que ja està clar que els aliats guanyaran la guerra, de quan es negociï el nou mapa mundial es pugui tenir en compte aquest plet català totalment pendent i pel qual han treballat de manera entregant-ho tot, lliurant-ho tot a la causa, doncs els militants del Front Nacional de Catalunya, als quals cal dir-ho, s'han afegit altres militants que provenien d'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana Republicana, militants de la CNT o que simplement no tenien prèviament una afiliació política doncs definida. Bé, acabo. Com sabeu, el 8 de maig en territori europeu i el 2 de setembre de 1945 al Japó s'acaba la Segona Guerra Mundial. A diferència de la major part dels lluitadors antifeixistes de tot el món, els lluitadors antifeixistes catalans, siguin de la filiació política que siguin, tenen de celebrar aquest fet o amagats a la clandestinitat o a les presons pendents de la seva sort o bé a l'exili. Aquesta és la gran contradicció d'aquests lluitadors que mai han estat realment o que mai han rebut l'agraïment suficient per la tasca que desenvoluparen. Front Nacional de Catalunya, davant el canvi de situació política a partir de l'octubre de 1947, vist la situació que el franquisme no serà una cosa que acabi amb el final, amb la derrota del feixisme, sinó que es perllongarà malauradament durant unes quantes dècades encara al nostre país, doncs decideix convertir-se en partit polític i aconseguirà fer el gran relleu generacional dels anys 50 i renovellar-se en els anys 60 i fer de pont cap al nou independentisme que s'obrirà a partir d'aquesta època, ja clarament independentista, clarament de Països Catalans i sobretot obrint també el ventall polític cap a noves opcions, fonamentalment del que s'ha conegut com l'esquerra independentista i fent el pont fins avui mateix. Bé, cedeixo la paraula pel seu testimoni, jo crec molt interessant, del que va ser la feina en aquests anys d'aquests protagonistes d'aquests camins de la llibertat, que expliquen el que avui puguem estar encara aquí explicant aquestes coses i tot el que ha sigut el trajecte d'un moviment independentista que, malgrat el que vulguin i el que diguin alguns, doncs no ha caigut del cel per culpa d'una decisió d'un tribunal a l'any 2010. Moltes gràcies.
Bon dia. Primer de tot, deixeu-me donar les gràcies a la Fundació Reixida perquè amb aquest acte de restitució de la nostra memòria col·lectiva supleix una miqueta la mancança de successius governs autonòmics. Em dic Robert Font i estic aquí perquè sóc fill del meu pare. I encara que parli en primera persona, de fet, ho faig en nom dels meus quatre germans, l'Aleix, el Jaume, la Rosa i el Gregori, que van viure com jo les pors i les privacions, l'alegria i les esperances i l'amor dels nostres pares. El meu pare era en Gregori Font, nascut el 1913 a l'Aragó, de les Cinco Villas, una comarca que està tocada a Navarra. Era catalanista separatista, que ara en diríem independentista. Va viure sempre a la colònia Güell, al Baix Llobregat. Va ser un mal estudiant i un bon home. Va ser molt amic dels seus amics i podríem dir que va ser amic de tothom, fins i tot dels feixistes. Vaig descobrir la història heroica del meu pare gràcies a les esporàdiques visites que ens feien els seus amics de lluita. Ells m'explicaven admirats i potser exageraven les proeses que havíem viscut junts. Em deien amb boca grossa ampla, el teu pare era collonut, i cadascú m'explicava la seva parcel·la de convivència. Uns posaven èmfasi en la seva sang freda, quan esquivava els senegalesos dels camps de concentració. Altres em deien meravelles d'algun viatge miraculós fins a Barcelona. Un que es deia Castelltort m'explicava esgarrifat i admirat les horribles tortures que el pare suportava a la Via Laietana. Llavors, quan jo li demanava al meu pare que m'expliqués alguna de les seves aventures, ell me'n feia una versió més o menys endolcida, que al cap dels anys vaig anar configurant un relat real i molt humà. No sabeu com he arribat a lamentar no haver furgat més en els seus records. Tot i així, no em puc queixar. Els meus germans i jo vam tenir notícies de la guerra i de la desfeta, de la repressió i de la lluita, en un temps en què els meus coetanis ni sabien que hi havia hagut una guerra i que l'havien perdut, i que eren presoners del pitjor país del món. Vaig anar comprenent la versió real de la història en una barreja de tres fronts, coincidents, però amb matisos. D'una banda, la del pare, amb unes explicacions que eren contes per infants, destacant l'aventura i els triomfs, d'una altra, en boca dels seus companys, amb èmfasi, potser amb exageracions, que em creia i m'emocionaven, però amb una cruesa que sovint mostrava una horrible realitat, amagada rere el núvol ensucrat de les rondalles del pare. I més tard, en alguns relats escrits i publicats, sobretot en el llibre Una vida per Catalunya, del Jaume Martínez i Vendrell, i de l'Octavi Viladrosa, Sang, dolor i esperança. Així doncs, aquesta barreja tridimensional, en vaig concloure la versió que ara us explico. La infantesa i la joventut les va viure a la colònia Güell, on amb el seu grup d'amics es va afiliar al sentiment catalanista, i no hauria destacat mai si no fos per la maleïda guerra feixista, perquè ell no era intel·lectual, era manyà. La guerra per ell va ser una època d'esplendor, en la que, a diferència dels feixistes, va aflorar tot allò de sublim que portava en el seu interior. No va fer el servei militar, gràcies a un sorteig que va sortir exempt de cupo, és a dir, que ja no necessitaven més soldats. Quan va començar la guerra i els feixistes italians van ocupar Mallorca, es va fer voluntari a l'expedició del capità Bayo. Van desembarcar i van estar encallats a Porto Cristo, la zona oriental de la illa. Allà va disparar l'únic tret de tota la guerra, fent punteria amb una pistola contra una ampolla. Retornats a Barcelona i seguint instruccions del grup Nosaltres Sols, es va apuntar a l'escola de guerra, on va destacar per ser un mal estudiant. Degut a una baralla amb un guàrdia d'assalt, va estar a la presó, on va conèixer i va fer una certa amistat amb els feixistes empresonats. Quan va sortir de la presó, havia mobilitzat tots els seus companys d'escola de la guerra i en ell el van destinar a transmissions, primer a Vilanova i després a Port de la Selva. A principis del 1939, en plena retirada de l'exèrcit republicà, el pare va anar a la carretera per on es retiraven els soldats vençuts i la població civil desesperada. Ell s'hi va estar esperant fins que va arribar el seu amic de sempre, Jaume Martínez, que ara comandava una bateria de canons com a capità. Un cop retrobats, van fer junts el camí de l'exili. Els van empresonar als camps de concentració de Sant Cebrià, primer, i d'Agde, després. I el juliol del 39, mig any després de la desfeta, va tornar a Barcelona, encetant el camí de pas per la frontera de les Alberes, que utilitzarien majoritàriament els de Nosaltres Sols i d'Estat Català, posteriorment enquadrats en el Front Nacional de Catalunya. Pels qui no conegueu el territori, us diré que anant des de Perpinyà cap al sud, seguint la línia de la costa, arribareu a Banyuls i a Cervera, on hi ha la frontera política. I a l'altre costat, continuant arran de remar, vindrà Portbou, Colera i Llançà. D'aquests cinc pobles, Cervera i Portbou són frontereres i, per tant, amb excessius controls de policia. Colera era un poble petit i van pensar que a Llançà hi passarien més desapercebuts. Aquest pas per les Alberes va ser, per tant, una tria lògica de l'estratègia dels militars catalanistes. Era on el Pirineu era més baix i, per tant, més fàcil de passar. Tot i que el desnivell és de més de 600 metres. Així doncs, la idea era clara, però calia explorar camins, masies i possibles punts de vigilància. I sembla que el candidat ideal per fer-ho era el pare. Algú es pot preguntar el perquè d'aquesta dèria, per tornar a un país ocupat militarment i amb una ferotge repressió on s'afusellava gent cada dia pel sol fet d'haver sigut lleials a unes idees i a un país. Els estrategues de Nosaltres Sols van intuir que ben aviat començaria una guerra entre els feixistes europeus i les democràcies. I si això passava, els alemanys aliats dels espanyols envairien França i els anirien empenyent cap al sud fins a arribar als Pirineus. Llavors els francesos es trobarien entre dos focs, els nazis al nord i els feixistes al sud. I nosaltres tindríem un protagonisme primordial pel coneixement de la gent i del territori. O sigui que calia estar preparats i mantenir el caliu per quan calgués revifar la flama. A principis de juliol del mateix 39, en Jaume Martínez i el pare es van escapar del camp d'Agde, van anar fins a Banyuls i allà es van acomiadar. El Jaume va tornar cap al camp de concentració i el pare muntanya amunt. Van filar el corriol que havien triat, es va situar a la carena, a ponent d'una muntanya anomenada Carroig. Va fer carena cap a ponent fins a trobar el camí que descendia més enllà de la vall de Portbou. Va passar una masia anomenada Mas Tarragona, on la mestressa el va advertir d'un destacament de soldats, el poblet de Molinars. Va baixar fins a tocar d'aquest petit poblet, va esquivar els soldats i, riera avall, va arribar a Colera. Des d'allà va continuar per la via del tren fins a Llançà i com que era estiu va dormir a una barca a la platja. L'endemà va fer amistat amb una colla de jovent que es banyaven i li van facilitar un salconduit amb el que es va poder traslladar fins a Barcelona per establir contactes i també fins a la colònia Güell per veure els pares. Quan va fer camí invers va tornar al salconduit el company de Llançà, l'Antoni Pagès, i va retornar al camp d'Agde. Deixeu-me falcar una anècdota. Quan va visitar els pares en aquest primer viatge, els va demanar un salconduit per poder ensenyar en els companys com eren. Des de l'exili el van copiar i més tard el van fer servir per proveir de documentació a diferents companys. El meu pare tenia un germà, el meu oncle Paret, que era de la CNT. Ell sabia que el pare anava i venia de França i li va demanar si podia acompanyar-lo, perquè ell volia contactar amb companys i camarades. Van fer el viatge junts en tren, des de Barcelona cap a Llançà, i en un moment determinat va entrar a la Guàrdia Civil demanant documentacions. El meu pare i els seus companys no van tenir cap problema, però l'oncle Paret, que portava documentació autèntica per la que li havia lliurat la Guàrdia Civil de Sant Boi, se'l van emportar detingut. Sembla que hi havia... havien introduït unes petites variacions en el control del tren i ho desconeixien. Molt aviat el van deixar anar i no va tenir més conseqüències, que no va poder passar la frontera amb el pare, perquè ells havien continuat el seu camí. De seguida que el pare va tornar al camp de concentració es va mobilitzar tota la colla i van emprendre el retorn a Barcelona. Eren 6. Fins a Llançà van arribar tots junts. Dos dels companys, fatigats i espantats, van tornar cap a França. El Jaume Martínez, amb un altre company, i en Vila, van intentar fer el viatge en tren, però van haver de saltar per fugir de la policia. I el pare, amb un amic anomenat Pallarès, van decidir fer autostop. El Jaume Martínez i el Vilà ho van passar malament fins que no van arribar a Barcelona. El pare i en Pallarès es van plantar enmig de la carretera i van aturar un cotxe, que va resultar ser el d'un general de l'exèrcit feixista, el sanguinari general Saliquet, que per sort no hi anava en el cotxe. El xofer, pensar que anaven a l'enterrament d'un familiar, els va portar i en unes hores van arribar a Barcelona. Però això ja és una altra història i ho comento només perquè veieu la sang freda que tenia el pare. Obro parèntesis. Podria ser, i ho dic en condicional, que amb aquest viatge el meu pare i la seva colla fossin els primers combatents en retornar de l'exili per lluitar contra el franquisme. I si fos així, seria motiu, més que justificat, perquè les autoritats de la Generalitat recuperada ho haguessin agraït amb paraules d'honor. Si més no, és el que han fet la resta dels països del món, amb els seus herois. Tanco el parèntesis i torno l'any 39. Un cop a Barcelona van contactar amb els amics i coneguts, es van organitzar i l'any següent van consolidar l'estructura politico-militar, la resistència que abocaria en la Constitució del Front Nacional de Catalunya, que agrupava els partits, grups i persones de tendència catalanista que havien decidit continuar la lluita contra el franquisme i per la llibertat de Catalunya. Tal com havien previst, al setembre del 39 va començar la Segona Guerra Mundial. Ells, per mantenir el contacte amb l'exili, van iniciar un trànsit d'anades i vingudes a través de la frontera que van aprofitar per passar refugiats de guerra, sobretot pilots d'aviació.